Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui tenim feina i molt intensa per davant, per tant anem directament a la previsió del temps. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia, Miquel. Aquest principi de setmana es presenta força tranquil. Avui amb algun núvol a primera hora del matí, però que anirà marxant. Temperatures força altes per l'època en la que estem, amb fins a 20 graus de màxima i 7 de mínima. Dimarts i dimecres, dies força similars als que farà avui.
Gràcies, Martí. Són les 8 del matí i un minut. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà, l'informatiu de referència al Baix Empordà, que comencem explicant-vos en forma de resum de titulars amb Antoni Selles. Toni, bon dia.
Bon dia.
També amb la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Bon dia, Miquel.
D'aquí un moment us ampliarem de manera detallada la notícia del dia a casa nostra, però de moment, de forma resumida, comencem en aquests titulars explicant-vos quina és aquesta notícia del dia que presentem en exclusiva el dia d'avui.
La nova zona comercial de la Bisbal en mans de la justícia. Segons ha sabut Ràdio Capital, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acceptat a tràmit 3 contenciosos contra l'aprovació per silenci administratiu del Pla Parcial Sud 2 Josep Irla. Aquest pla permet la construcció d'un supermercat i habitatges a la zona davant la comissaria dels Mossos a tocar del barri de la Guardiola.
CaixaBank obligada a pagar pels interessos il·legals d'una hipoteca que cobraven a un matrimoni de la Bisbal. Ho estableix una sentència de l'Audiència de Girona que considera abusiu l'índex que se'ls aplicava. Només hi ha 4 casos com aquest a tot l'estat.
Recollides més de 150 tones de roba usada al Baix Empordà. Arreu de les comarques de Girona, els contenidors de roba Amiga van superar el 1.200.000 quilos de roba, 60.000 més que l'any anterior.
En marxa les obres de millora del carrer Carrilet de Palafrugell. Tenen un cost d'1 milió d'euros i s'allargaran uns 6 mesos. El projecte s'inclou en el Pla de Barris de la Generalitat, que en finança el 50%. Es millorarà l'accessibilitat i s'augmentarà l'espai per a vianants.
El càmping Bagú assoleix una nova fita en convertir-se en el primer allotjament turístic europeu que obté certificat de sostenibilitat ambiental Biosfer. La certificació l'atorga l'Institut de Turisme Sostenible en reconeixement al compromís amb la protecció i conservació del medi ambient.
El carrer de la Font de Baix de Bagú deixarà de ser una barrera arquitectònica. És el carrer que connecta un dels principals aparcaments amb el nucli antic. El govern municipal destina 58.000 euros a unes obres que, entre altres coses, permetran resoldre les dificultats d'accés al tram que arriba fins a la plaça de l'Església.
Contundent derrota de l'hoquei Palafrugell davant el Futbol Club Barcelona. Els blanquinegres cauen 0-7 a casa contra un dels conjunts més forts i candidat al títol de l'hoquei Lliga. Els palafrugellencs són en zona de descens i diumenge que ve visiten el líder, el Liceu de la Corunya.
I avui entrevistem l'Eusebi Casanelles, que és pioner i museòleg que ha comissariat una exposició sobre l'Empordà industrial. Això passa al Museu del Suro. 8:04. I us ampliem aquesta notícia que us explicàvem abans de començar el programa, notícia, sens dubte, del dia a la nostra emissora, i per explicar-vos-la en detall parlem amb el seu autor, que és en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Hola, bon dia.
En Dani és l'autor d'aquesta notícia, porta unes quantes setmanes treballant-hi. I és que el govern de la Bisbal d'Empordà es troba, de nou, pendent que la justícia resolgui sobre un projecte urbanístic. Segons ha pogut saber Ràdio Capital, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acceptat a tràmit 3 contenciosos administratius contra l'aprovació per silenci administratiu del Pla General Sud 2 Josep Irla. De totes maneres, volem conèixer quins són els detalls, què és aquest Pla General Sud 2, Dani.
El Pla Parcial Sud 2 és un pla urbanístic que regula un descampat que es troba davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal. Això és a l'avinguda Josep Irla, a tocar del barri de la Guardiola. Aquest pla urbanístic permet que s'hi construeixi un supermercat i habitatges. I una empresa vinculada a bon preu, que es diu GESDIP, és la propietària de més del 50% dels terrenys.
Pla Parcial, volíem dir que hem dit Pla General Sud 2, volíem dir Pla Parcial. Les parts asseguren que el procediment, fins que el jutge decideixi sobre si es pot construir aquesta zona comercial, diuen que serà llarg, d'almenys 2 o 3 anys. A més, l'Ajuntament hauria de fer front a importants indemnitzacions si atorgués llicències d'obres i el pla s'hagués de suspendre. De totes maneres, aquesta situació és poc probable perquè Bonpreu diu que no vol construir-hi el supermercat abans de la decisió de la justícia. Per tant, des de l'Ajuntament, l'alcalde assegura que tot s'ha fet seguint els informes tècnics. Posem-nos en antecedents, Dani. A Ràdio Capital us vam començar a parlar d'aquest tema el desembre del 2016.
Sí, llavors us explicàvem que tant els responsables de l'estació de Servei Cursà com l'exalcalde Ramon Romaguera estaven disposats a dur el pla parcial a la justícia. Les dues parts són propietaris minoritaris al sector sud 2. El mes de novembre de 2017, la Junta de Govern de la capital baixempordanesa desestimava les al·legacions presentades pels dos propietaris díscols. Ara s'ha sabut que cadascun d'ells ha presentat un contenciós administratiu contra l'aprovació del pla urbanístic. A més, la Unió de Comerciants de la Bisbal n'ha presentat una altra.
I ara entrem en detall del que busca cadascuna de les parts que ha presentat aquest contenciós administratiu. Una d'aquestes parts és l'exalcalde de la Bisbal, Ramon Romaguera, que ha preferit no fer declaracions públiques. En canvi, sí que ho ha fet Xevi Coromines, que és responsable de l'estació de Servei Cursà, que pateix perquè s'obri una nova gasolinera vinculada a Bonpreu.
En declaracions de Ràdio Capital, Coromines ha assegurat que el problema s'origina quan es va aprovar el Pla General Urbanístic, el POUM.
Primer, quan es va aprovar inicialment el POUM de la Bisbal i es posa a exposició pública, aquest sector sud-dos, Josep Irla, era exclusivament residencial. No és ben bé allà fins a l'aprovació provisional i definitiva del POUM, quan es canvia i es permet el sòl comercial. Sense cap mena de motivació, ni tampoc posteriorment es va portar a exposició pública.
Les seves al·legacions davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya defensen que l'Ajuntament no podia tramitar el Pla Parcial Sud 2 perquè faltava desenvolupar alguns documents previs que exigeix el POUM i també algunes infraestructures. Coromines critica que l'alcalde Lluís Sais no els ha volgut rebre per escoltar les seves queixes.
Els advocats de les parts demandants els asseguren que el contenciós no podria resoldre's fins aquí a 2 o 3 anys. Mentrestant, el Pla Parcial es pot aplicar amb el risc que l'Ajuntament hagi d'indemnitzar la cadena de supermercats si dona una llicència d'obres que després s'ha de retirar.
Es podria viure, segons els advocats de Coromines, una situació pitjor a la de l'anul·lació de la llicència d'obres de la Biblioteca Central Comarcal.
La biblioteca, en el cantó del que li pot suposar això, si això es perd per part de l'Ajuntament de la Bisbal, seria poca cosa. Perquè, esclar, aquesta gent ja ha posat molts de calés, ja. És a dir, aquesta gent demandaria a l'Ajuntament, si dona la llicència d'obres, i després això, aquesta llicència d'obres està en pau, clar, aquesta gent demana la indemnització de molt
diners. De fet, l'alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, era conscient dels riscos que suposava el fet de no aprovar el pla urbanístic. L'any 2016, quan va ser aprovat per silenci administratiu, ho justificava pel perill d'haver de fer front a les indemnitzacions als propietaris.
Evidentment, el que no podia consentir és que aquest pla parcial no fos aprovat per l'Ajuntament, repeteixo, per les repercussions que tenia econòmicament. I lamento que les formacions polítiques que en aquest cas doncs havien estat implicades amb aquest pla parcial, estan ells al capdavant de l'Ajuntament, no hagin complert les seves funcions de responsabilitat i hagin volgut, doncs, en aquest cas, mirar cap a un altre costat.
I la tercera part que ha presentat un contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és la Unió de Comerciants de la Bisbal.
Critiquen que l'obertura del nou hipermercat castigaria el comerç local i això és en el que han fonamentat el seu contenciós. Marc Carreras és el seu president.
No creiem necessari una gran superfície d'aquestes dimensions quan ja n'hi ha moltes, no? Llavors passaríem de tenir, em penso que van dir, uns 9.000 metres quadrats de superfície comercial, que pràcticament seria 1 metre quadrat per habitant, és excessiu. Llavors, per l'altra banda, també creiem que afectaria molt el que és el petit comerç de la Bisbal, que és el que tenim. La gran majoria són comerços petits i ens quedaríem bastant afectats.
Carreras critica que tampoc han pogut parlar amb l'alcalde de la qüestió, però no creu que el pla urbanístic neixi d'una falta de compromís del govern municipal amb el petit comerç.
No crec que sigui determinant, tampoc no. No és determinant, vull dir que tot seguiria igual. Bueno, ha passat això, és corregir-ho, parlem-ne. Sí, de fet és això, el tema és aquest, no s'ha parlat mai, és un tema que ha quedat molt amagat i molta gent, de fet hi ha molta gent al Bisbal que ni ho sap.
Bonpreu, que és l'empresa que hauria de construir el supermercat, no ha volgut aparèixer en aquest reportatge ni ha fet declaracions fins que la justícia, diuen, resolgui el cas. Però han volgut deixar clar a Ràdio Capital que no tenen intenció de seguir amb les obres de l'hipermercat fins que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es pronunciï. Qui sí que ha parlat és l'alcalde de la Bisbal, Lluís Sais,
que ha defensat en declaracions a Ràdio Capital la feina dels tècnics de l'Ajuntament. Per això dubta que el Tribunal Superior tombi el pla. Creu que s'ajusta allò que marca el POUM i que s'han presentat tots els documents necessaris, perquè així ho han dit els tècnics.
L'Ajuntament, quan aprova un pla parcial, és perquè reuneix els requisits des del punt de vista dels serveis tècnics d'urbanisme i reuneix també, en aquest cas, perquè repeteixo, és a dir, per fer una aprovació definitiva hi ha d'haver-hi l'aprovació per part d'urbanisme de la Generalitat.
Sais ha afirmat que la iniciativa en el desenvolupament d'aquest pla és privada, per això seguirà duent-se a terme si els promotors ho volen.
L'Ajuntament, en tot cas, ha de respondre en els drets doncs, que tenen uns promotors del pla parcial, que tenen una majoria respecte a la Junta de Punts, a la Junta de Compensació creada per desenvolupar aquest pla parcial, i aleshores el que evidentment l'Ajuntament no pot fer és limitar els drets que tenen aquesta junta de compensació, doncs, si volen, continuar tirant endavant.
En tot cas, Sais confia que l'Ajuntament no haurà de pagar indemnitzacions en cap cas perquè el jutge no tombarà el pla parcial.
I volem saber també què ha dit l'alcalde sobre les crítiques que diuen que un nou supermercat afectaria el comerç local.
Doncs Sais assegura que ell no pot evitar l'obertura de supermercats.
Un pot tenir el criteri o l'opinió de si li agrada més o li agrada menys que s'implanti una nova superfície comercial a la Bisbal. Aquest és un criteri de gustos. L'altra cosa és el criteri jurídic i el criteri legal. És a dir, tu com a alcalde o tu com a ajuntament, el que no pots dir és si la normativa urbanística ho permet i concretament la d'aquell sector permet una implementació d'una superfície comercial, dir-los no vull perquè no m'agrada.
Admet, però, que la llei no permet limitar-les. Per acabar, a la Unió de Comerciants de la Bisbal els diu que no creu que un supermercat com el que s'obrirà sigui incompatible amb el petit comerç.
El petit comerç, el que ofereix és diferent del que ofereix un gran comerç. Per tant, hi ha clienteles diferents. Hi ha un client que és de petit comerç que va buscar un producte més de proximitat i de qualitat que amb una gran superfície a vegades no trobes. Jo entenc que, en tot cas, qui pot estar amb qui entra més en competència l'obertura d'una nova gran superfície és amb altres grans superfícies.
Doncs veurem com va evolucionant aquesta qüestió. Dani, gràcies per seguir-la amb tant de detall i felicitats per la feina.
Gràcies, continuarem informant.
Seguirem explicant-ho. Gràcies i que vagi bé. D'aquí 2 minuts seran 8:45 del matí. De seguida tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I d'aquest assumpte, que ha ocupat una part important d'aquest informatiu, saltem cap a Begur. I anem cap a Begur per explicar-vos que el carrer de la Font de Baix deixarà de ser una barrera arquitectònica. És el carrer que connecta un dels principals aparcaments amb el nucli antic, on hi ha un reguitzell d'escales que en dificulta l'accés, David Parrenyó.
El govern ja ha posat fil a l'agulla per millorar el carrer que uneix el carrer de la Font de Baix amb l'avinguda 11 de setembre i seguidament farà el mateix amb el darrer tram del carrer de la Font fins a arribar a la plaça de l'Església. El govern reconeix que era un punt negre de la mobilitat dels vianants. El pressupost de l'obra puja a un import de 58.000 euros. Malgrat tractar-se d'un contracte menor d'obres, s'ha decidit convidar diverses empreses per promoure la diversitat d'ofertes. A la part de baix del carrer de la Font s'ha de dir que no es farà res, ja que hi ha rampes en els dos costats que sí que faciliten la mobilitat.
I més notícies al Supermatí. Una selecció d'objectes pictòrics de Xavier Escrivà i una exposició de Xita Font configuren la nova programació d'hivern del Museu d'Escultura Contemporània Can Màriu de la Fundació Vilacases. Això és a Palafrugell. Les dues mostres s'han inaugurat aquest cap de setmana i es podran visitar fins al mes de maig, Toni Celles.
Xavier Escrivà és un artista nascut a París el 1969 i resident a l'Empordà amb projecció internacional. Sota el títol Eloge de l'Amour, la mostra que ocupa la sala gran i una de les sales petites del museu és una selecció d'una trentena d'objectes objectes pictòrics amb la pintura i el procés creatiu com a fil conductor. L'artista comença per un procediment pictòric que no sap mai com acabarà. Durant el procés, la tela va agafant volum fins a convertir-se en una verdadera escultura, acolorida amb colors primaris. A vegades es cargola sobre si mateixa, es plega, es clava o se superposa. Malgrat tot, per a Escrivà, continuen essent objectes pictòrics i pintures sobre tela que mantenen sempre el lligam amb la paret, ja sigui tocant-la o des de la distància. Paral·lelament, el Museu Can Màriu acull a la Sala Empordà una exposició de l'obra de Xita Forn, titulada La bellesa de la figura humana. Nascuda a Barcelona el 1934, aquesta artista va destacar pel seu llenguatge abstracte dominat pel gest, la taca i la llum en la pintura. En els últims anys, però, s'ha centrat en l'estudi de la figura humana. En aquesta mostra es poden veure diferents creacions amb cossos nusos i sinuosos. Segons l'autora, és un exercici d'equilibri entre la figuració i l'abstracció en cadascuna de les obres.
És un quart i un minut de 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. I parlant de la Bisbal, allà s'hi ha creat la comissió de treball per la campanya No és No, Alba de Gide.
El proper dimarts 23 de gener s'ha convocat una reunió a les escoles velles de la Bisbal per construir una comissió de treball. La trobada serà a les 8 de la tarda i la convocatòria és oberta a tothom. Amb la campanya es volen fer visibles i denunciar les violències que tenen lloc en els espais públics, sovint en contextos d'oci on la informalitat sembla justificar de forma gairebé automàtica la profusió i la normalització d'actituds masclistes i LGTBI-fòbiques.
I tornem a Begur. I ho fem per explicar-vos que ja s'han conegut que el càmping Begur ha estat reconegut amb la certificació Biosfer. Pedro Ruiz, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Bé, home, a més ha esdevingut el primer allotjament turístic europeu en aconseguir aquest segell.
Com bé dius, el càmping Begur ha assolit una nova fita en el marc europeu, ja que s'ha convertit en el primer allotjament turístic del vell continent en obtenir el certificat de sostenibilitat ambiental Biosfer. Els propietaris del càmping han hagut de constatar el ferm compromís amb la protecció i conservació mediambiental per tal que l'Institut de Turisme Sostenible, la institució que atorga aquest premi, reconegués la tasca feta pel citat allotjament. El recinte, que arriba a l'extensió de 90.000 metres quadrats, compta amb pràcticament 3.500 arbres, que majoritàriament són pins, i també destaquen els suros i les alzines. És el correcte manteniment d'aquesta flora el que ha permès el reconeixement de l'Institut de Turisme Sostenible. El segell té una durada a priori de 3 anys, però està subjecte a revisions anuals.
Estem repassant l'actualitat, les principals notícies del Baix Empordà amb un resum del més destacat d'aquest cap de setmana i també amb notícies importants que cal tenir en compte i que cal seguir, com aquest assumpte que us explicàvem de la Bisbal. I ho estem fent a través del web i també a través de la nostra emissora de ràdio. I us estem explicant també que els contenidors de roba Amiga recullen 154.000 quilos de roba usada al Baix Empordà durant el 2017. Gerard Descaig.
Durant el 2017, roba Amiga va arribar a recollir més d'1.200.000 quilograms de roba a les comarques gironines, superant la xifra del 2016 per 60.000 quilograms. El Baix Empordà és la quarta comarca gironina on més roba es recull, després del Gironès, l'Alt Empordà i la Selva. En canvi, Banyoles és on menys se'n recull.
I seguim amb en Gerard per explicar-vos que CaixaBank és obligada a pagar per uns interessos il·legals en una hipoteca a la Bisbal.
Els jutges de l'Audiència de Girona han dictaminat que l'índex de referència en préstecs hipotecaris que l'entitat bancària aplicava des del 2013 era abusiu, sentenciant que s'hauria d'haver marcat els interessos amb un altre índex, un 1 o 2% més baix. Marc Prat, l'advocat demandant, ha explicat que hi ha moltes antigues hipoteques de Caixa Girona, absorbida posteriorment per CaixaBank. Prat puntualitza que podria no ser l'únic cas a la comarca.
I tot i la possibilitat a la comarca, el cas només ha passat 4 vegades a Espanya per l'advocat de l'entitat bancària. ha passat, dèiem, 4 vegades a l'estat espanyol. I per l'advocat, per aquest advocat del client, l'entitat bancària feia un ús partidista de la llei.
Aviam, si ho sabem nosaltres, l'únic que feien era una interpretació partidista per la seva banda, perquè li interessava més d'una llei i nosaltres hem proposat la que toca, que és realment la que, la, el que diu la llei, no? Que s'ha d'aplicar i no el que ells creuen que s'ha d'aplicar. Nosaltres creiem que no. Bueno, mil coses poden passar, però creiem que no, perquè ara ja n'hi ha 2 o 3 més en altres audiències provincials i creiem que és la manera de s'ha d'aplicar la llei, no hi ha més. En aquest cas el que ha de fer és aplicar la llei. En aquest sentit creiem que els, i esperem i desitgem que el Tribunal Suprem no la tombi.
Ara l'entitat estarà obligada a aplicar l'interès de l'1,9%, molt més baix que el que aplicaven fins ara.
Les 8 del matí, 21 minuts, parlem d'accidents laborals. Concretament, parlem de 2 ferits a Sant Feliu de Guíxols en accidents de feina durant aquest cap de setmana.
Als operaris se'ls hi va caure una frontisa d'una casa antiga a sobre. Els treballadors van ser traslladats a l'Hospital de Palamós i al de Josep Trueta de Girona, on va ser operat posteriorment per la mútua. Tenien 33 i 30 anys, respectivament, i fins al carrer Girona de Sant Feliu s'hi van desplaçar fins a 4 dotacions de bombers.
I encara un altre ferit laboral, això va passar en aquest cas a Palafrugell.
El treballador va caure des d'una alçada de 15 metres al pavelló d'en Vol de l'Avinguda de les Corts Catalanes de Palafrugell. Un company el va intentar aguantar pel peu, però va acabar caient. Segons la policia, l'operari no portava casc ni anava lligat. Els serveis d'emergència el van traslladar a l'Hospital Josep Trueta. Els 2 accidents van succeir divendres i la policia ja va avisar a Inspecció de Treball.
I encara en l'àmbit dels successos, en aquest cas, 3 dones de Palafrugell van ser detingudes per robar als supermercats a supermercats de la zona.
Les dones havien arribat a robar productes per gairebé 700 euros a diferents botigues i supermercats, principalment de Palamós. Per poder robar, s'amagaven el menjar i els productes de neteja entre la roba. Els Mossos van detenir-les per furt quan sortien d'un supermercat a Palafrugell. Ara, però, la detenció està sense efecte, ja que s'està a l'espera de la decisió del jutjat d'instrucció de guàrdia de la Bisbal. Les dones tenien entre 23 i 41 anys i mentre una estava dins de la botiga, les altres 2 l'esperaven al cotxe.
I s'inicien les obres del carrer Carrileta a Palafrugell, obres que es preveuen desenvolupar, el potencial de la via per convertir-se en un eix cívic del barri de la Sauleda, Paula Boira.
La setmana passada, l'Ajuntament de Palafrugell va iniciar les millores de la via, les quals tenen un termini d'execució de 6 mesos i costaran aproximadament 1 milió d'euros. Es tracta d'un projecte contemplat en el Pla de Barris de la Generalitat, qui finançarà el 50% del cost de les obres. El carrer Carrilet és la via principal del barri de la Sauleda i està envoltat de diferents equipaments com el nou local social de la Sauleda, l'estació d'autobusos, l'escola Bressol, els Belluguets i l'escola Carrilet. Un dels objectius de les obres és augmentar l'espai destinat als vianants i millorar l'accessibilitat, creant itineraris de gairebé 2 metres d'amplada lliures d'obstacles. A més, es contempla construir un carril bici de 2 sentits de circulació separat del vial destinat als vehicles de motor.
Doncs són les 8 del matí, és un quart i mig de 9 del matí. I acabat el resum amb la informació pura i dura del que dona de si la comarca. Avui precisament parlem de la comarca i dels seus paisatges i ho fem en el comentari d'opinió que ens arriba avui 22 de gener a partir de la veu de Marc Traité.
Deia el savi Zygmunt Bauman que en el món actual totes les idees de felicitat acaben en una botiga. L'aproximació al consumisme i a la filosofia urbana en el nostre Empordà pot fer-se des de Josep Pla, quan d'una forma més austera deia: de vegades baixo a la ciutat per veure els aparadors i saber el que no necessito. A la societat actual, no només en el moment d'escollir la marca del cotxe, de la jaqueta o del mòbil es donen senyals de capacitat econòmica, sinó també en el moment del lleure escollint activitats dignes de ser comentades. Si aquestes activitats tenen un cost elevat, també ens posicionarà socialment cap amunt. Però què passa si ets de l'Empordà i gaudeixes d'una terra infinitament atractiva gratuïtament? Caminar pels camps, fer petits cims, redescobrim mil vegades les cales de la nostra costa. No és aquest el millor lleure possible? Els complements d'aquestes activitats tampoc són materials. El que ens cal és que ens acompanyi un bon solet, que hagi plogut i els camps estiguin radiants, que els ocells ens sobrevolin, i a l'horitzó poder observar ràpidament el Montgrí i el Canigó Nevat, per situar-nos tots recordant que l'Empordà és una plana privilegiada. La connectivitat a l'Empordà no és la d'un terminal al wifi, això ho reservo pels fans de Tavàrnia. La connectivitat a l'Empordà s'experimenta amb un paisatge, amb una plana oberta, amb l'aire i el sol que surt cada dia per tots, amb independència de tota condició. No calen monedes per descobrir l'entorn, tan sols interès i començar a flipar, gratuïtament i per sempre més. El materialisme el podem aparcar, tampoc té sentit en la distància curta, la que predomina en un entorn on tothom es coneix i on es tenen més referències que el sobrepreu que estem disposats a pagar per articles que, al cap i a la fi, acabaran llançats.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Doncs aquest és el comentari d'avui d'en Marc Traiter. Per cert, que falten, ara que falten 2 minuts per 9:15, acabem de saber que Carles Puigdemont acaba d'aterrar a l'aeroport de Copenhague, això és a Dinamarca, per participar en unes jornades, en unes conferències, precisament sobre el procés català. Tot i a risc de ser detingut, com dèiem, el president català acaba d'aterrar, per tant, a Copenhague. Dèiem, falten 4 minuts perquè siguin 9:15, de seguida tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6
delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Senyor Eusebi Casanelles, bon dia.
Bon dia.
L'Eusebi Casanelles és museòleg i comissari de l'exposició L'Empordà Industrial, que es pot veure fins al dia 1 d'abril al Museu del Suro de Palafrugell. Senyor Casanelles, facin 5 cèntims d'aquesta exposició, per bé que el títol és bastant descriptiu.
Bé, sí, nosaltres el que, amb aquesta exposició, el que volíem una mica visualitzar és que l'Empordà és, malgrat que tothom, o menys els de fora, ho veiem com una zona agrícola, ha sigut una zona que ha estat, hi ha hagut industrialització i a més amb 7 sectors com és el Surer, doncs ha sigut un tipus d'industrialització molt peculiar de Catalunya.
Estem parlant d'una exposició, diguem-ne, retrospectiva del que ha estat la indústria de la comarca, eh? En cap cas estem parlant de temes de present i de futur, gairebé.
No, és una mica el que nosaltres volíem fer, i és una mica els deures dels museus, és una mica mirar el passat per saber d'on venim, no? D'una mica el que hem sigut. Uh-huh. I l'Empordà no només ha sigut un país agrícola i actualment un país turístic, sinó que ha sigut, i en part encara ho és, també hi ha hagut una industrialització molt important. Uh-huh. I això és, ha de ser part també de l'identitat de la gent de l'Empordà, perquè d'alguna manera el patrimoni també marca, és part de la identitat de les regions i els territoris.
Aquesta exposició és un projecte, es tracta d'un projecte col·laboratiu que s'ha dut a terme, vaja, entre quins tres equipaments s'ha dut a terme?
Sí, bueno, s'ha dut a terme entre la Fallera de Castelló, el Museu de la Fallera de Castelló d'Empúries, el Museu del Suro i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Perquè hem de tenir en compte que el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, quan es va formar, el director, en comptes de concentrar tota la gent de tecnologia i història industrial en un sol lloc, el que va fer que, com que a Catalunya hi havia... en aquests moments, els anys 80 i 90, hi havia fàbriques i indrets, doncs, que encara estaven en peus i molts també en maquinari, com el cas de la farinera, han dit que explicaríem els sectors industrials a diferents llocs de Catalunya. I per això en aquell moment hi ha 27 llocs que formen part, o 27 museus que formen part d'aquest sistema, una xarxa de museus industrials. I dintre de les activitats d'aquest sistema, el que hi ha són projectes col·laboratius amb diversos museus. i per això el Museu de la Ciència i la Tècnica doncs, ha recolzat aquesta exposició i ha fet possible que es fes entre els dos museus que estan als dos Empordàs. Perquè mirat així d'un punt de vista històric, industrial i geogràficament, de fet, els dos Empordàs és com una sola comarca amb unes característiques molt definides.
Senyor Casanellas, des d'aquest mateix programa hem explicat diverses vegades com sovint aquest tipus de museus, el del Suro de Palafrugell, el Terracota de la Bisbal, o és igual, o el de la Pell d'Igualada, per posar-ne un d'un altre àmbit, deia, sovint hem explicat com aquests museus fan una mirada retrospectiva sobre el que ha estat, en el cas de Palafrugell, la indústria del suro pel poble i per la comarca en general, i plantejàvem la possibilitat que siguin al mateix temps un revulsiu a l'hora d'intentar recuperar indústria a les nostres zones. No sé què en pensa vostè d'aquest plantejament.
Nosaltres al Museu de Terrassa també fem exposicions, o s'han fet exposicions sobre les noves tecnologies. Això depèn també una mica de la capacitat que tingui el museu.
Sí, disculpi, li he dit sobre les possibilitats de generar indústria, en qualsevol cas, deixi'm traduir-ho al llenguatge del segle XXI, sobre les possibilitats de generar emprenedoria, perquè és evident que en una zona com Palafrugell, ara intentar reflotar la indústria surera tal com era a finals del segle XIX, potser no seria el millor exemple, però sí donar aquesta visió de la necessitat de generar emprenedors del segle XXI, tal i com la indústria del suro va fer a finals del XIX, principis del XX.
Sí. No, el Palafrugell és un bon exemple. De fet, a la zona del Baix Empordà, avui dia es fan potser molts més taps del que es feien abans. Hi ha una indústria importantíssima de taps. El tas de xampany, per exemple, no ha estat superat per Portugal fins al 2005. És a dir, que avui dia la mecanització fa que ja es faci molt tard. No? Nosaltres, segons quin museu, això ho vam fer. I jo crec que és que la mirada, diguem, també cap a la indústria i cap al món d'avui, això és un dels deures que han de fer el museu. Passa que he de comptar que quan arribem a un museu aquí al nostre país és el director una persona o dues persones més, és a dir, que hi ha molta feina ja amb poder, diguéssim, fer altres activitats. El Museu de Palafrugell està vinculat amb el gremi de surers i amb les visites que fan van a veure també a les indústries. No? Uh-huh. Però aquest és un tema que nosaltres ens vam a Terrassa, ho vam fer, però avui dia hi ha moltes institucions que ho estan fent, no? Clar. Medis de comunicació, programes de televisió que estan, diguéssim, parlant sobre l'emprenedoria. Però jo crec que efectivament, nosaltres el que voldríem dir aquí a l'Empordà és que a l'Empordà hi van haver moltes iniciatives durant tota la història, i avui també n'hi ha, no? Però, des de l'Alt Empordà, tot el moviment que hi va haver a través del Fages de Romà, 1850, durant tot el segle XIX, o part del segle XIX, van ser molt importants, de gent molt emprenedora.
Escolti, una altra de les característiques que tenien aquestes grans indústries en pobles com aquests és que al final hi havia un percentatge molt important de tota la població que treballava directa o indirectament per aquesta indústria. Com es reflecteix en aquesta exposició, diguem-ne, la part més social de la indústria a l'Empordà?
Bé, nosaltres tenim els dades que tenim i quan es parla, per exemple, de Palafrugell, es parla, diguéssim, de la importància social que hi ha i amb els treballs que estem fent, el que nosaltres volem també és recordar les institucions socials que hi havia, que eren moltes, de casinos, de cooperatives, dels treballadors. Uh-huh. Aquesta exposició dona peu que jo estic treballant el més que puc de fer una ruta per al patrimoni industrial de l'Empordà. I quan dic patrimoni industrial diria el patrimoni de la cultura industrial, que és, diguéssim, el anar visitant també no només indústria, sinó pues, cases d'obrers, cases d'amos, i aquests centres doncs, com el casino que hi ha a Figueres, no? menestral. Són elements que marquen el que va ser la industrialització. No només va ser que es va produir d'una forma diferent, sinó que la societat es va organitzar d'una manera diferent i van haver unes institucions de la burgesia, com dic, com bancs, també casinos, etc., i després hi havia les institucions d'obreres. I això és el que nosaltres, el patrimoni, el que fa és com dins del paisatge, que he vist que abans parlant del paisatge,
sí.
El patrimoni és la quarta dimensió del paisatge. El patrimoni dona la profunditat de temps. Aquí a l'Empordà doncs veiem perfectament que des de l'època del neolític, amb tota la por, l'edat de bronze, amb els manils o l'època grega i romana, hi ha una continuïtat de la història. I es veu bastant bé. I sobretot el que nosaltres volem fer és poder que les futures generacions vegin el que ha estat la industrialització, a través dels seus restes, que hi ha d'haver industrialització a l'Empordà.
Uh-huh. Senyor Casanellas, en aquesta exposició sí. Si descobreix alguna curiositat, per exemple, no sé si em pot explicar quin és el sistema austro-hongarès per moldre el gra.
Aquest és el... Això va ser cap de la història quasi de la humanitat. Abans els molins eren els molins hidràulics, que tenien dos rodes de pedra que giraven i feien paper, que feien, perdó, feien farina, i el sistema austro-húngar va ser uns molins que anaven amb embarrats i d'alguna manera feien un pa blanc, el pa blanc que és el que nosaltres mengem. Quan jo era jove hi havia els panets que veien de Viena. En aquella època Hongria pertanyia a Àustria.
O aquella època i ara encara n'hi ha de panets de Viena.
És aquest record. Hi ha aquests molins que feien una producció molt més gran i feien el pa blanc. Perquè anteriorment tot el pa era pa negre. Era pa amb pallofes de la pell. No? Hi havia una certa... havia una certa separació, però en principi era això, no? es va poder fer en gran quantitat. Catalunya va optar i el 1860 quasi la gran part de la feina d'Espanya es feia a Castella i en 20 anys es va tardar a Catalunya perquè aquí teníem aquests mètodes més productius.
No sé si em pot explicar alguna curiositat més que es pot descobrir en aquesta exposició.
Bueno, jo penso que la curiositat és la quantitat d'elements de patrimoni industrial que hi ha. Des de pous de glaç, des de les fargues que hi ha en tota la part de l'Aldera, fins al Pirineu que hi ha aquí. I després també pues, els cellers monarquistes que sobretot estan a l'Empordà. Jo destacaria aquestes coses, però i després una mica el Baix Empordà és tota la indústria que hi va haver-hi tan important i que va ser, diguéssim, una industrialització completament diferent a la resta de Catalunya, que es basava molt a cotxó i que importaven matèria primera per vendre a Espanya. I en canvi aquí, a l'Empordà, feien la matèria primera era d'aquí, feien un producte que quasi tot s'exportava. Penso que això és una curiositat important de la indústria.
Una visió més internacionalista, no? Del comerç, vaja.
Sí, bueno, i de la producció. De la producció, perquè es va fer com una espècie de districte o d'illa industrial aquí que funcionava a base de l'exportació, transformant productes d'aquí.
Clar. Senyor Eusebi Casanellas, museòleg i comissari de l'exposició L'Empordà Industrial, que es pot veure fins al dia 1 d'abril al Museu del Sur de Palafrugell. Gràcies per atendre la nostra trucada i explicar-nos una mica més sobre aquesta exposició.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Bon dia i sort.
Gràcies, bon dia.
Passen 9 minuts de 2:15 del matí.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
I a 8:09. Som a dilluns, i els dilluns hi ha crònica esportiva del cap de setmana.
Supermatí.
Crònica esportiva que repassem amb l'Alba Cabrera i amb en Pedro Ruiz. El Palamós va aconseguir ahir desfer-se de la mala ratxa de 5 derrotes consecutives i va sumar un empat molt valuós al camp del Sant Boià. Això va ser per resultat de 1-1, Pedro.
La terrada de Pitu Batlle a les files del Palamós ha donat aire fresc al conjunt baixempordanès. La cohesió de l'equip s'aprecia al camp i les línies defensives estan més treballades, malgrat que encara mostra carències en les referències ofensives. Els groc i blaus visitaven ahir un camp molt complicat, el del Sant Boià, amb l'esperança de sumar algun punt i posar fi a una constant de 5 derrotes consecutives. I així va ser. Des de l'inici del partit, els palamosins es van mostrar ferms i segurs al terreny de joc, però els costava superar la franja de 3 quarts. Al minut 13 de partit, l'àrbitre va indicar a instàncies del linier penal a favor dels de Batlle, però Bravo va fallar. El Sant Boià es veia desbordat al principi per l'esquema tàctic del Degà, però va anar superant les traves amb alguna ocasió tímida de gol. Pel que fa al Palamós, la més clara va ser una de Medina al minut 38. En els darrers 45 minuts, la intensitat no va baixar i això va permetre als groc i blaus avançar-se amb un gol de Nahuel al minut 54. El conjunt entrenat per Pitu Batlle es va replegar en defensa, però el Sant Boià aprofitava els forats al 71 per igualar l'electrònica amb un gol de Neskens. Aquest punt d'or pels interessos del Degà els manté en 17a posició amb 16 punts, a 2 del descens a Primera Catalana. Diumenge vinent, a les 12 del migdia, el Palamós rebrà la visita del Sant Feliuenc, un rival que arriba en forma després de guanyar les 3 darreres jornades.
I la Unió Esportiva L'Estartit, que empata 1-1 amb el Molins de Rei, Alba Cabrera.
L'equip femení de L'Estartit ha sumat un punt al camp de futbol municipal Josep Raig davant el Molins de Rei. Les estartidenques han aconseguit un empat fora de casa després de 2 jornades consecutives guanyant. Aquest resultat les col·loca en 6a posició de la categoria preferent del futbol català femení. La Unió Esportiva L'Estartit rebrà diumenge vinent al camp municipal al Pontenc Club Esportiu a les 12.
I aquest cap de setmana el Palafrugell d'hoquei rebia una dura visita del Barça que es va imposar amb claretat al conjunt blanc i negre per 0-7, Pedro.
El Palafrugell no va tenir opció de plantar cara dissabte al totpoderós Futbol Club Barcelona, que es va imposar amb claredat als blanc i negres amb un ampli marcador que va arribar als 7 gols pels blaugranes. El Barça va voler tancar el partit com més aviat millor i ho va demostrar en marcar al cap de 19 segons de maig el primer gol, obra de Marc Gual. Els culers assetjaven la porteria local, fet que impossibilitava una aproximació dels palafrugellencs a la meta contrària. L'única oportunitat que van gaudir els de Xavi García va ser un penal al minut 6, que no van transformar i hauria suposat l'empat. Corria el minut 12 de l'electrònic i Ordóñez feia el segon pel conjunt barceloní. A la represa, l'equip visitant, entrenat per Edu Castro, va aprofitar la fragilitat defensiva del Palafrugell per consumar una gran victòria. Al minut 26, Panadero anotava el 0-3, tan sols 2 minuts després, el mateix artífex del tercer tant feia el quart. Superada la franja de la mitja hora, Álvarez marcava el 0-5 i el 0-6 al minut 32 i 33, respectivament. L'últim gol va quedar en mans de Barroso des del punt de penal quan restaven 8 minuts pel xiulet final. Així doncs, el Palafrugell tanca la 17a jornada en zona de descens amb 8 punts. El proper diumenge, 12:45 del migdia, els de García visitaran el camp del líder Liceo, que està intractable.
I acabem el resum del crònic esportiva. El Club Nàutic Sant Feliu ha acollit aquest dissabte la segona jornada de la tercera edició de la Guíxols Cup en la categoria d'Optimist.
El grup 1 d'aquesta categoria ha guanyat el Luca Vázquez del Reial Club Nàutic de Tarragona i el grup 2 la victòria se l'han portat en Sombordanès del Club Nàutic Cambrils. Les proves d'aquesta segona jornada de la Guíxols Cup s'han celebrat el dissabte perquè diumenge el vent no era suficient per competir. El Club Nàutic Sant Feliu preveu que la pròxima edició d'aquesta competició també se celebri en 3 caps de setmana, ja que aquesta distribució temporal ha dotat amb més qualitat aquesta regata. La tercera i última jornada de l'edició d'enguany tindrà lloc el cap de setmana del 3 i el 4 de març.
Gràcies, Alba, gràcies, Pedro. Gairebé 8:45, anem a l'actualitat general. Ho fem amb l'Alba Lejide i amb Carles Puigdemont aterrat a Copenhagen. S'espera, o així es va anunciar, que la Fiscalia demani al jutge del Tribunal Suprem que activi una euroordre de detenció contra Carles Puigdemont. El Ministeri Públic està pendent de confirmació via policial dels moviments del president.
A través d'un comunicat, la Fiscalia General de l'Estat ha informat que està pendent de confirmació oficial via policial dels moviments de Puigdemont. En cas que aquest surti de Bèlgica per assistir a un debat a la Universitat de Copenhagen, el Ministeri Públic assegura que té la intenció d'actuar immediatament sol·licitant a Llarena que activi l'euroordre per sol·licitar a l'autoritat judicial danesa la detenció de l'investigat.
I l'advocat de Carles Puigdemont veu un risc bastant elevat que el detinguin a Dinamarca si el jutge activa l'euroordre. Jaume Alonso Cuevillas creu, però, molt possible que els danesos rebutgessin totalment o parcialment l'ordre perquè no es donen els requisits exigibles de rebel·lió.
En declaracions a RAC1, l'advocat considera que l'euroordre podria arribar a temps perquè creu que la tenen preparadíssima. Cuevillas, però, creu molt possible que aquesta euroordre fos rebutjada totalment o parcial per part de Dinamarca, ja que, tot i que el seu codi penal inclou la rebel·lió, no es donarien els requisits exigibles.
I els casals catalans avisen que tindran dificultats importants si la manca de subvencions arran del 155 es perllonga. El vicepresident del casal de Brussel·les veu amb molta pena la revocació de l'ajut per part del govern espanyol i manté que la vocació dels centres és apolítica.
Això pot afectar a la previsió de despeses de l'any que entra, del 2018. Vull pensar que som un casal prou fort i prou robust com per mantenir el nivell d'activitats que hem fet fins ara durant tot el 2018, perquè per això tenim, diguem-ne, una caixa de contingència, però òbviament, si això es perllonga en el temps, sí que tindrem dificultats importants per dur a terme les activitats bàsiques del casal català.
A més, nega que les activitats que s'hi fan siguin de suport al procés independentista i defensa que el casal té des dels seus començaments una vocació apolítica. Cici recorda també que en el cas de Brussel·les ja hi ha altres entitats de perfil marcadament sobiranista. Des de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes, el seu secretari general, Toni Montserrat, argumenta que a l'exterior ja existeixen antenes de l'ANC o els comitès de defensa de la República i que són aquests col·lectius els que fan la feina de suport al procés.
No hi ha cap acte que tu puguis dir explícitament de suport al referèndum o coses d'aquest tipus per la senzilla raó que les casals catalans en general ningú fem això. A l'exterior existeix l'ANC, existeixen els PDRs i que són aquestes entitats les que fan feina de mobilització i feina, diguem-ne, de suport al procés, si és que es vol dir així.
Casals catalans pensats per difondre la cultura catalana al món. I parlant de cultura, parlem de llibres i parlem de catalana perquè parlem de llibres a casa nostra amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Com anem?
Bon dia, com anem? Bé, sembla que avui serà un dia bo. Sí. Bueno, políticament mogut,
sí.
com estem acostumats, eh?
Sí.
Però bé, de cares ja el dia que s'allarga. A mi m'agrada que a les 8 sigui clar, tu.
Sí, ara el dia ja s'allarga. A les 5 de la tarda ja no comença a fosquejar, sinó que encara s'aguanta una mica i a les 6 encara queda llum.
Sí, això dona sempre il·lusió. A mi sí, vaja.
Doncs, escolta, i més il·lusió que ens farà parlar de llibres amb tu com cada dilluns, i com que avui anem una mica justos, anem per feina.
Sí, anem per feina. Us porto un llibre que és una novetat molt i molt recent. És molt interessant, crec que agradarà a la població gironina sobretot, però bé, a tota la catalana també. És l'obra de Joan Manuel Soldevilla. Probablement aquest nom no us soni gaire, però és el tintinòleg, un dels tintinòlegs més coneguts d'Espanya. Uh-huh. Viu a Figueres, és el marit de la Maria Mercè Quartiella, que és la premi llibreter amb germans gairebé bessons, i en Soldevilla ha fet una novel·la històrica que va entre el Jaume Ministral Macià,
sí,
i František Kriegel. No sé si dir Jaume Ministral la gent el situa, potser no, però precisament per això aquesta novel·la és tan important per tots. Ministral va ser el guionista de Doctor Caparrós, Medicina General. Tot allò de Capri, va ser un dels guionistes i molt amic personal de Capri, un home que va néixer el 1914 a Girona en una família religiosa catòlica, però que al front, a la batalla de l'Ebre precisament i a tota aquella època tan dura, va conèixer en František Kriegel, un home que en aquells moments era 6 anys més gran que ell i que lluitava amb els brigadistes, tota la gent que venien a ajudar la República Espanyola i a lluitar en la Guerra Civil. Aquest home era metge cirurgià, txec, jueu i comunista.
S'ho tenia tot,
vull dir que... Per tant, Jaume Soldevilla ha investigat, ha fet un treball extraordinari d'investigació i ha estirat el fil de l'amistat d'aquests dos homes que va començar al front i que al llarg dels anys, sobretot a l'any 68, quan Ministral ja és un home d'èxit, està treballant a l'avantguàrdia, està treballant a la ràdio i està ben posicionat a Catalunya, llegeixo la notícia de que Kriegel es nega a signar el protocol de Moscou entre Txecoslovàquia i Moscou, i els russos el agafen pres, el priven i l'apallissen amb maltractaments i tal, perquè és l'únic de tot el govern txec del moment que es nega a signar aquest tractat. Finalment aconsegueix sortir de la presó perquè tots els altres polítics que l'acompanyaven, que han signat aquest acord, finalment es neguen a marxar de Rússia sense el seu company, i l'alliberen sense haver signat, però l'han d'alliberar per aquesta reacció, diguem, de tots els seus companys. Aquesta notícia surt a la premsa internacional, la Vanguardia se'n fa ressò, i el Ministral, quan ho llegeix, decideix posar-se en contacte i buscar aquest amic que ell té com un mentor, com una persona que li va canviar la visió del món i de la vida, perquè ell era una criatura i bombogada i ben cuidat, i en canvi es va trobar ajudant d'un metge i que bé, que tenia les idees polítiques molt diferents de les seves, i aquí ja és la curiositat d'aquests dos personatges aparentment tan diferents, però recuperant doncs això, aquesta figura de Ministral Macià, que va escriure, va ser escritor important a part d'aquests guions, i que tot el públic en general el coneix per la televisió, perquè potser és el que li va donar més ressò, va escriure un grapat de novel·les d'intriga amb el pseudònim de Garth Simin, que és Ministral al revés, Garth Simin, en una novel·la negra que es publicava a Bruguera, i que l'investigador, diguem, o el que es havia de desvetllar, diguem, el secret de la novel·la era un psiquiatre, perquè Ministral havia conegut Freud o havia sentit a parlar de Freud i havia fascinat aquesta idea del psicoanàlisi. Llavors, quan va decidir escriure Intriga, ho va fer amb aquest personatge. Em consta que Corbet, d'Edicions Corbet, ha reeditat una novel·la, un escrit molt bonic que es diu Ciutat petita i delicada, dedicat a Girona, en aquest cas, i alguna d'aquestes novel·les signades com a Garth Simin.
Signada com a Garth Simin.
Sinim, sí, Garth Sinim. Sí, ho he de tenir escrit perquè si no ho dic malament. Encara no m'hi he acostumat gaire, però intentaré no equivocar-me.
Teresa, doncs, et sembla que llegim un fragment?
Llegim un fragment de quan en Soldevilla ens parla de Ministral i ens explica quines eren les seves intencions acabada la guerra.
Som-hi, doncs.
Diu, de jove en Ministral havia considerat la possibilitat de fer-se metge. Li agradava la idea del doctor de família que visita les cases dels malalts per curar un refredat o un mal de panxa, que somriu a les àvies patidores, encaixa la mà de pares amoïnats, dona confits als nens que s'han hagut de posar una injecció i tranquil·litza de mares primerenques que s'enfronten per primer cop a la malaltia del seu fill. Tindria una consulta petita i bonica, pintada de blanc, amb una sala d'espera lluminosa i una infermera de mitjana edat, maternal i polida, que donés confiança als pacients, però al mateix temps fos capaç de mantenir l'ordre al despatx. Ja s'hi veia. El maletí, el barret, un abric llarg i elegant, amunt i avall de la Rambla, travessant el pont de pedra o el de les peixateries velles, sent esperat amb impaciència ja al reposada a l'escala, com la figura tranquil·litzadora que calma el desassossec. Quan s'engrescava una mica més i deixava volar la imaginació, es veia fent de psiquiatre. Havia llegit alguna cosa de Freud i, sobretot, molts textos divulgatius de la psicoanàlisi. Tot allò de l'ego i el subconscient li semblava prou interessant. És clar que si hagués de fer de psiquiatre no podria passar a Girona, només faltaria que hagués de carregar amb els secrets de veïns i coneguts, de conèixer els somnis de tietes i cosins o els traumes de la xarcutera del barri o del farmacèutic de la plaça. Per fer de metge de la ment hauria d'instal·lar-se en una gran ciutat, París, Londres, Amsterdam, i engegar un gabinet modern i funcional amb un gran finestral i una bona prestatgeria carregada de llibres sobre trastorns mentals, un quadre abstracte i alguna escultura africana o precolombina, un sofà per al pacient i una bona butaca per ell, potser amb una tauleta petita on prendre notes i preparar-se una pipa. Hauria de fumar amb pipa si era psiquiatre, era el que més li esqueia, de tabac perfumat. La tradició familiar, però, el va dur a fer de mestre. El pare i l'avi ja ho eren, i de fet, ensenyar la mainada ja se deia el seu tarannà tranquil. I era gratificant, també, educar els petits que anaven creixent i convertint-se en els homes del futur. De tota manera, de vegades, quan estava a punt d'agafar el son després d'un dia cansat de bregar amb els nanos, llestos alguns, talossos d'altres, amb les taules de multiplicar i les regles d'ortografia tot just endreçades en un calaix fins l'endemà, encara pensava en com li hauria anat en aquestes altres vides que no va arribar a viure, com li hauria resultat finalment fer de metge a Girona o de psiquiatre a Nova York. Aquesta fantasia innocent i una mica infantil es va esmicolar de totes totes aquell dia a Paral·leda de Sant Cejo, prop de la literària Zalamea, en aquell hospital improvisat on no hi havia bates blanques ni estetoscopis ni anestesistes, sinó metges que renegaven perquè s'acabaven els calmants, ferits que cridaven la mare o la xicota enmig del seu deliri, o que només somicaven fluixet en veure's ben embenats xops de sang.
Déu-n'hi-do.
Què els sembla,
home,
en Sol de Villa?
Molt bé,
una,
no?
Un escriptor per no ser conegut a Catalunya. Ah, que ens hi hem de posar.
Sí, 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 perquè és punyent, punyent.
És molt bo les reflexions de les parts polítiques i de les enteses entre nacions, interessantíssim. Us he explicat Ministral perquè dels que ens hauran escoltat avui és el personatge més proper, però llavors aquest fil que enllaça Ministral amb Friegel és molt interessant. Vull dir, estan totalment equilibrat l'interès que el lector tindrà per als dos personatges. I bé, i també, com sempre, conèixer tot el que és la nostra l'Europa i la història més pròxima potser ens fa ser cada vegada més conscients de la nostra, no?, i de l'actual.
Doncs, escolta, Teresa, queda apuntat. No tenim temps per més i tornarem la setmana que ve i que vagi molt bé la setmana.
Repetim el títol? No sé si
sí, repetim el títol. Sí.
L'amic de Praga.
L'amic de Praga,
editorial Columna, Joan Manuel Sol de Villa.
Teresa, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé, bon dia. I com sempre recordeu que si voleu...
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Disponible la ressenya d'aquest Amic de Praga d'aquesta setmana. Avui és 22 de gener, el mateix dia en què naixia Sam Cooke, que és aquest senyor que està cantant de fons Marc Clapés.
I ho va fer a Glasgow l'any 1931. És considerat una de les grans veus de la música negra que mesclava com cap altre les seves influències del blues, rock, gospel o soul. Va ser, de fet, tot un dels grans reis del soul i va escriure temes com You Send Me o Wonderful World. Va perdre la vida als 33 anys tirotejat a un motel de Los Angeles.
I també un 22 de gener, uns anys més tard, naixia Michael Hutchence, dels In Excess.
El membre i fundador del grup va néixer l'any 1960 i al costat dels seus germans va crear els In Excess, la banda australiana que marcaria tot el país amb una manera d'entendre la música que no estava acostumat al continent. El 1989 va començar la seva carrera en solitari amb Max Q, encara que va continuar en el grup. A més va aparèixer també en alguna pel·lícula de la sèrie B. Va morir als 37 anys, poc després de gravar el seu primer disc en solitari. All you got is small ends.
Autors de cançons com aquesta que esteu escoltant i que es diu Need You Tonight. Everybody
does, yeah, looks okay, yeah.
I avui molt pendents de diverses coses. D'entrada, de com evoluciona aquesta possible detenció de Carles Puigdemont a Copenhaguen i possibles també de les reaccions que genera aquesta notícia que us hem explicat al voltant d'aquest nou eix comercial de la Bisbal. I també pendents de la previsió del temps, Martí.
Doncs avui es presenta un dia força tranquil, amb algun núvol a primera hora del matí, però que anirà marxant. Temperatures força altes per l'època en què estem, amb fins a 20 graus de màxima i 7 de mínima. Dimarts i dimecres, dies força similars al que farà avui.
Doncs tota aquesta evolució de tot això que us explicàvem sobre la Bisbal la podreu anar seguint a través de radiocapital.cat. Tornarem demà dimarts a les 8 del matí, com és habitual al Supermatí. Gràcies per fer-nos confiança. Gràcies a tot l'equip que el fa possible. Adéu-siau, que vagi bé. No. You wanna my kind.